ja són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Comencem el dia amb bons hàbits. El Fito Florenza ens proposa uns exercicis que trobareu també penjats a la web per no perdre el bon hàbit de fer esport. Si voleu propostes de bones lectures d'estiu, l'Eva Comas Arnal ens en dona. Baixarem la temperatura una mica, passejant per jardins literaris amb Nacho Somovilla i començarem a llegir el diari pel darrere perquè avui celebrem els 25 anys de la contra de La Vanguardia amb un dels seus protagonistes, en Víctor Amela. Música, cuina, perfums i crims contra el patrimoni cultural completaran aquest matí de dissabte la primera pedra. Així que comencem. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what? Aquest estiu ens hem proposat començar la primera pedra ja agafant bons hàbits. No els volem perdre. Hem passat tot l'any tenint bons hàbits, intentant tenir bons hàbits. Fito Florenza, benvingut, bon dia.
Molt bon dia, no,
I vam decidir que aquest estiu, clar, si volem tenir una vida sana, tot passa també per l'exercici i no volem deixar de fer-ne, però volem estar una mica ben assessorats i acompanyats. Et demanarem que ens acompanyis. I començarem parlant d'aquests beneficis que té fer esport. Que, Fito, jo crec que val la pena que ens recordis.
Doncs no, simplement beneficis de l'exercici en general i també concretaria alguns punts de l'estiu, però al final és beneficis de l'exercici físic. Millora l'eficiència cardíaca, número 1, és a dir, et cansaràs menys fent el que ja estàs fent actualment, però et cansaràs menys, no? Per a fer un cardíaca de repòs, baixa, el cor s'adapta i, en fi, et canses menys. Un altre punt important és que millora la circulació. Al final, el retorn venós a l'estiu, per exemple, doncs hi ha aquesta vasodilatació, no? El calor doncs enxampla les coses, no? Igual que una porta de fusta, doncs també els vasos sanguinis i el típic de les cames cansades o pesades a l'estiu, no? Al final, això és una mala circulació i la millora del retorn venós, quan tu contraus la musculatura esquelètica de les cames, dels muscles, de les pantorrilles, no sé si dir-ho així, vale? Llavors, quan les contraus, apretes aquesta venes i llavors afavoreixes, millores o prevens doncs el mal retorn venós, no?
Uh-huh. I que especialment a l'estiu encara s'acusa més. De totes maneres, a més, és una bona manera de preparar-nos també per quan ens vingui el curs al setembre i que estiguem amb uns hàbits adquirits ben bons.
Sí, perquè al final això s'ha de fer tot l'any, simplement que l'estiu té aquesta característica, però, en definitiva, sí, per preparar el curs, quan vinguin els col·les, els nens, les obligacions familiars i...
Etcètera. Escolta'm, Fito, si no, anava a dir... també com què és el que hem de tenir en compte, perquè estem a l'estiu i a vegades fer exercici es fa molt pesat també.
Sobretot, perdona, que hi havia dos puntets més, sí? Com molt ràpids. Un és que millora factors de risc cardiovascular, que sempre ho vull esmentar, com obesitat, com hipertensió arterial, com diabetis o resistència a l'insulina, estrès, etc. I un altre, que termorregules millor. És a dir, les persones que fan exercici físic tenen menys fred a l'hivern i menys calor a l'estiu, i a més, encara que el tinguin, perquè al final, si les temperatures són altes, tots en tindrem, ho suportaràs molt millor.
Mm-hmm. Fonamental. I ara sí, què és el que hem de tenir en compte, pensant que les temperatures són altes i que a vegades això també suposa un risc a l'hora de fer esport?
Doncs, mira, com a coses de tenir en compte molt importants, una seria fer exercici amb roba de colors clars. Els colors oscurs, o com a extrem tindríem el negre, atrauen els rajos ultravioletes. Per tant, colors clars. Després, també seria interessant utilitzar roba transpirable i si és una mica ampla, millor, perquè genera un clima humit i que si vas massa arrapat o arrapada, no? Roba tècnica i una miqueta ampla perquè generi una miqueta de clima humit i estiguis més fresc o més fresca, utilitzar gorra, ulleres de sol, crema solar protecció 50, evitar les hores de màxima exposició solar, no? Doncs entre les 12 i les 16, 17 de la tarda, després beure aigua per prevenir la deshidratació i també, doncs, al final, no sé, mal de cap, doncs, també les rampes, que no sé si el terme és correcte en català, però les rampes, no? Perquè al final un dels motius és la deshidratació, no? I si a l'estiu li simulem la suor, doncs perdem líquid. Després, sobretot, molt, molt, molt important, de vegades hi ha persones que volen recuperar el temps perdut a l'estiu perquè, a més, se sua, a més de fer exercici, sues, i a més hi ha persones que te les trobes a la carretera de les aigües amb una bossa d'escombraries, no? I coses així. Jo he arribat a veure això.
No.
Sí? I dius, escolta,
no forcem el cos, no?
No forcem, i sobretot que t'estàs deshidratant, que el greix és un substrat energètic que s'ha d'utilitzar
fent exercici. Es perd d'una altra manera.
No es perd. Deshidratant-te, no? Mm-hmm. Per tant, molta tranquil·litat i molta cura amb això.
Sí, sí, que pot arribar a ser perillós, si no.
Absolutament, sí, absolutament.
Sí. Doncs una vegada hem tingut en compte aquests punts bàsics, hidratar-se, pensem que estem en època de molta calor i no sobreexposar-nos a suar excessivament perquè ja per natural ja ho farem. I els beneficis, doncs us proposem que cada setmana ens seguiu, perquè a primera hora tindrem uns exercicis preparats que el Fito ens ensenyarà com fer-los i podrem seguir aquests hàbits d'esport que són tan necessaris. Fito, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent, Noemí.
I sapigueu que trobareu exercicis i consells del Fito cada setmana penjats a la web de RAC1.
La primera pedra.
L'Eva Comas Arnal s'ha proposat fer-nos viure un estiu d'aventura a partir de novel·les d'aquest gènere. L'estiu, de fet, és el moment perfecte per deixar-se guiar, per l'inesperat, per la improvisació i la lluita que sempre han caracteritzat l'aventura. I per començar, un dels pares del gènere és l'escocès Robert Louis Stevenson, que coneixem sobretot per Dr. Jekyll i Mr. Hyde i per L'illa del tresor, dos clàssics, però avui us proposem una altra obra, potser no tan coneguda, però que explora el gènere d'aventures. Es tracta de La fletxa negra. Eva Comas.
Hola, què tal?
La fletxa negra, jo crec que a tothom li sona.
Sí, però a tots ens sona, però no, potser no la coneixem tant, eh?
Exacte, sí. segurament no. Per tant, situa'ns una mica. Dius però, que és una narració d'aventures.
Sí, abans de començar a parlar de La fletxa negra, o sigui, jo crec que hem de reivindicar i moltíssim el gènere d'aventures.
I tant.
Que de vegades ha passat com menor, com un gènere menor.
Exacte, de classe
no?
B o pels adolescents,
sí,
només.
Sí, sí. I jo penso que precisament en l'època que estem, que és una mica grisa, una mica burocràtica, una mica així difícil, no, estressant, l'aventura és un valor que cal reivindicar. Perquè és això que deies tu al principi, no? És l'inesperat, és deixar-se guiar per una cosa que no t'esperes o que no saps de tu mateix, no? I que a dintre nostre també en portem moltes d'aventures. I una de les obres que ens parla d'això és La fletxa negra de Robert Louis Stevenson.
Que això sí, ara ens pots situar una mica, sí, amb aquesta narració.
Sí, sí, sí. Mira, és una narració que a mi em fa molta gràcia perquè ja saps que la gran època de les novel·les d'aventures és finals del segle XIX. Això coincideix precisament en l'època en què hi està ben la conquesta, no?, de l'exploració de tot el món. O sigui, per una banda s'està explorant l'inici, el naixement del Nil, per l'altra banda també s'està explorant i s'està conquerint i s'estan fent malvestats a tot el que és l'oest americà, no? Diguem-ne que s'està explorant tot el món i no s'està deixant cap banda per descobrir, no? Doncs en aquest moment coincideix en els diaris, en l'època, que hi ha les novel·les per entregues. Saps allò que en les revistes i en totes les publicacions, sobretot angleses i nord-americanes, es publicaven les històries i al final de tot es deixava un moment d'incertesa, allò que els americans i els anglesos en diuen un cliffhanger, no? Perquè tinguessis ganes
Que de fet això és herència, és el que han heretat, sí, les sèries de televisió d'avui dia.
Sí, sí, tot està...
Ja estava inventat tot.
Doncs un dels grans escriptors d'aquest tipus d'històries és Stevenson, que va publicar així l'any 1888 la novel·la La fletxa negra, i la va publicar, atenció, perquè això em sembla fantàstic, amb un pseudònim.
O sigui, ah,
ell
que
ja era conegudíssim perquè havia escrit L'illa del tresor, que li va donar un èxit, també una novel·la d'aventures, que com que ja en vam parlar l'any passat, dic, aquesta no la posem, no? Perquè és la, a més a més, és la més coneguda. Però...
I per què el pseudònim? Perquè, de fet, si era famós, potser això el podia ajudar més.
Sí, 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 sí. Però ell, en el fons, el que volia era posar la força en la història.
Està molt bé.
I no en ell mateix, en la firma, no? I la firma amb el nom, atenció, que ara riures, Captain George North. És a dir, a sobre, com si l'escrivís un capità, no? Que sí, es crea un personatge. Això és molt de l'època romàntica. De fet, Larra també ho feia, disfressar-se amb diversos personatges i tenir diverses veus per tenir diversos tons. No?
Està molt bé, està molt bé. Un encaputxat amb una campaneta, uns arquers... Qui són els personatges principals d'aquesta fletxa negra?
Sí, mira... Jo és que...
Tu ja t'hi veus, eh?
No saps què passa, Noemi, que jo em vaig llegir això, la història aquesta, no?, de l'encaputxat allà amb la campaneta, que fa una por, i m'ho vaig llegir amb 13 anys.
Home, ja està, ja ho has dit tot.
I el vaig treure, me'n recordo, de l'escola Garbí, traient el llibre de la biblioteca, perquè una nena que es deia Natàlia me l'havia recomanat, aquest t'agradarà molt, i efectivament em va encantar. És una història que és fantàstica per si algú... Si teniu un fill que no li agrada massa llegir i tal, doncs és una història que té de tot, té amor, té lluita de classes, tot i que és una novel·la històrica, ara en parlarem de l'època en la que està ambientada, no? Però té una mica de tot, i a més té aquesta part, no?, que fa que hi hagi molta acció, no? Mm-hmm. I llavors la història comença, qui són els personatges, em deies? Doncs la història comença, imagina't, a dintre d'un bosc, el bosc es diu Bosc de Tunstall, i de cop i volta hi ha tota una sèrie de personatges que els veus així descrits com una mica malvats, i des de no se sap on arriba una fletxa de color negre que queda impactada, pam! I en aquella fletxa negra embolicat hi ha tot un missatge on es diu "em venjaré".
Oh!
Doncs aquest és el començament, i aquesta escena inicial no fa referència a un personatge que es diu Sir Daniels, que és un personatge bastant malvat, que durant l'època de les dues roses, de la guerra de les dues roses d'Anglaterra, és el segle XV, això, i passa perquè hi ha dues cases, la casa de Lancaster i la casa de York, que s'estan disputant el tron d'Anglaterra, no? Doncs aquest personatge, que es diu Sir Daniels, va canviant de bàndol, segons com li interessa, va canviant de bàndol perquè així guanya diners, no? I es va quedant, va assassinant gent i es va quedant amb els seus territoris, amb els seus feus. Doncs un d'aquests que assassina és el pare del protagonista, que el protagonista en aquest començament, doncs, és un nen molt petit que no s'entera de res, i el malvat Sir Daniels agafa amb en Dick Shelton, que és el protagonista, i se'l queda, l'adopta. Però clar, aquest nen, quan creix, coneix la veritat. I aquest és el plantejament de la història
a partir d'aquí. Exacte. No? Però ara ho deies, una novel·la amb molta acció i segurament girs inesperats, sí, que són fruit també d'aquesta manera de publicar-se, també, no?
Exacte.
Que sempre deixava en suspens cadascun dels capítols.
Sí, per això agrada molt als adolescents, però pot agradar també a un avi de 90, perquè hi ha molt poca descripció, tot i que sí que hi ha descripció, no? Però hi ha poca descripció, hi ha molta batalla, hi ha molts elements, o sigui, hi ha un moment que el protagonista se'n va i ha de robar un vaixell per poder salvar la seva estimada, o sigui, que està ple de girs, de peripècies, de problemes, de reconeixements, de un personatge que no t'ho esperes i, passa una cosa amb una disfressa i és fantàstic, no? Uh-huh. I això fa, doncs, que en una setmana te'l llegeixes molt ràpid.
I té ressons d'altres històries. De fet, podríem dir que recorda una mica Robin Hood, de
sí,
la manera que ho estàs explicant.
Per l'època, no?, per això dels boscos, la fletxa, i a més aquesta lluita, no?, per una mica, per els homes que tiranitzen, doncs estan una mica estigmatitzats, òbviament, en la novel·la. Doncs sí, jo crec que Robin Hood és una de les influències de Stevenson per escriure aquesta obra, és una llegenda molt important a Anglaterra, no? Però a més està basat, es veu que hi ha unes cartes de l'època de la Guerra de les Dues Roses que es diuen Paston Letters, que realment Stevenson les va llegir i s'hi va inspirar. Però hi ha una altra font, que és que Stevenson, quan era petit, tenia una cuidadora que li explicava històries de por i també li explicava històries d'altres èpoques, i entre altres històries que li explicava i que li llegia, perquè Stevenson va estar molt malalt de petit dels pulmons, li llegia Ivanhoe de Walter Scott, no? I deixa'm dir que també hi ha ressonàncies de Shakespeare amb Hamlet, o sigui que una mica ell veu de moltes fonts diferents i bé, doncs sempre lligada a això, no?, a l'aventura i tot plegat.
Sí, sí, si ens havíem proposat tenir aventura aquest estiu amb aquest llibre, és evident sí, que la tindrem, La fletxa negra, de Robert Louis Stevenson, i que ens ha ajudat a començar ja a viure una mica sí, aquesta aventura, Eva?
Sí, hi ha diverses edicions. N'hi ha d'adaptades per més jovenets,
clar,
a TID, per exemple,
trobar,
o, bueno, no et pensis, La Magrana la té publicada en català i això que segons on vas, però es pot trobar, sí, sí, es pot trobar.
Es pot trobar. No recomanem res que no pugueu trobar ara,
exacte,
potser us costarà una miqueta més. De totes maneres, d'aquí deixem, si algú la vol tornar a reeditar,
ara,
doncs estaria fantàstic,
mateix,
no?
Sí, sí.
Eva, ens tornem a veure la setmana que ve?
Sí, 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 amb més aventura.
Exacte. Adéu-siau.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual.
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula, sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, si tot no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, a Nalàrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC 1 t'hi acompanya. Tots som 1. RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcat aquest. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dissabte a la nit, a RAC 1, el Barça-Madrid de pretemporada a Dallas.
Està jugant amb foc.
No t'enganyo, JR. Ens podries ajudar a promocionar el partit?
I què vols que faci?
Explica'ns com et sents tenint el clàssic a casa.
Feia anys que no em sentia així.
Fantàstic.
És suficient?
Sí, gràcies. Dissabte a les 11, el plat fort de la gira americana del Barça. El clàssic contra el Real Madrid. Seguiu el partit des de mitja hora abans a RAC1 amb Jaume Molló.
Hi ha una màgia entre nosaltres.
La narració de Marta Ramon, estrelles convidades i J.R. Ewing.
Això no podrà ser.
D'acord. Aquest dissabte a les 11, el clàssic Barça-Madrid a RAC1.
Sí, com ha de ser.
El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som u.
Aquest estiu tenim ganes de mirar el cel i ho volem fer amb la Laia López. Ella és controladora de terra de l'estació espacial. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim ganes de mirar el cel i que ens expliquis què ens diu i què ens explica, perquè volem veure el cel d'aquest estiu i saber com observar-lo. És a dir, mirant simplement cap amunt, ja veurem coses o com ho hem de fer?
Sí, avui us explicaré què podem veure tant a simple vista com si tenim uns prismàtics o un telescopi, perquè tots sabem que a l'estiu, doncs, una de les activitats que ens agrada fer amb la família o amb els amics, doncs, a les nits, doncs, sentar-nos igual a la terrassa i mirar cap amunt i que us pugui explicar, doncs, què és el que veureu, no?, aquest estiu.
Mm-hmm, fantàstic. Doncs, a veure, si ho fem sense prismàtics i sense res, podem veure grans coses?
Doncs sí, a simple vista podeu veure la Via Làctia. Us recordo que per veure millor el cel hauríeu d'estar en zones una mica aïllades dels centres urbans, és a dir, al mig de la ciutat veureu menys objectes al cel, per tant, el millor seria, doncs, si esteu una mica, doncs, en algun poble o en algun lloc amb poca contaminació lumínica. Uh-huh. I llavors, si mireu només el cel, és a dir, veureu a la meitat com una espècie de banda blanca, no? Com, bàsicament, això és la Via Làctia, és a dir, el que esteu veient són totes les estrelles, núvols de pols, nebuloses, que formen part de la nostra galàxia, que és la Via Làctia. Llavors, distingireu que de tot el cel hi ha una banda que és com més lluminosa, que és la Via Làctia. Després, podem veure diversos planetes a simple vista. Aquest estiu veurem Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Evidentment, a simple vista el que veurem és un punt molt brillant, normalment molt més brillant que les estrelles, i us recomano que per saber si és un planeta o una estrella i per trobar, doncs, on està Mart, Júpiter, a quina hora el puc veure, us descarregueu una aplicació al mòbil i us recomano una que es diu Stellarium.
Stellarium.
Sí, és Stellarium. Mm-hmm. I doncs, bàsicament, us podeu al mòbil mirant cap amunt i podeu veure, doncs, quin és el cel en aquest moment, quins planetes i estrelles, constel·lacions veieu, i també podeu predir, doncs, demà a la nit, la setmana que ve, doncs, quins planetes o estrelles podreu veure.
Escolta'm, doncs, aquesta aplicació l'hem de tenir tots al mòbil aquest estiu. APP Stellarium és l'aplicació.
Sí. A part d'això, dels planetes i la Via Làctia, us volia dir un parell de coses més, i és que si mireu el cel just a damunt del vostre cap aquest estiu, veureu tres estrelles molt lluminoses que són el triangle d'estiu. Fan forma de triangle, per això es diu així, i aquestes estrelles, una és Vega, de la constel·lació de la Lira, l'altra és Deneb, de la constel·lació del Cigne, i l'altra és Altair, de la constel·lació de l'Àguila. I si també us agraden les constel·lacions, doncs les bàsiques són buscar l'Ossa Major, que té la forma del carro, Cassiopea, que té forma de W, i evidentment també l'estrella polar, que també forma part de l'Ossa Menor.
Déu-n'hi-do, mirant sí. El cel es veuen moltes coses.
Sí, i també destacar, potser el millor event de l'estiu, és la pluja d'estels.
Oh, fantàstica.
Que també és coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç, i tindrem el pic aquest any el 12 d'agost. La nit del 12 d'agost, i és una molt bona nit perquè la lluna estarà creixent, però només un 10%. Per tant, el cel serà molt fosc i podrem veure molt millor totes aquestes pluges de meteors, que, bueno, ja diuen que si demaneu un desig, igual es fa realitat.
Sí, no, jo crec que molts hem passat moltes nits buscant-ne per demanar més d'un desig. O sigui, aquest estiu no farem una altra cosa, també. Segur que no deixarem escapar l'oportunitat. I, Laia, si tenim telescopi, que jo, això ja seria fantàstic, què és el que podrem veure? Fins on podrem arribar?
Amb telescopi podeu veure galàxies. Us recomano un parell d'objectes que també amb prismàtics podríeu veure'ls i són molt xulos. Un és el gran cúmul d'Hèrcules, si el busqueu al Google. És un cúmul globular d'estrelles i és molt curiós perquè com més el mireu, més estrelles veureu, perquè està format per mig milió d'estrelles i és impressionant quan l'observes amb telescopi veure tantes estrelles juntes. I a part d'aquest cúmul tenim el Vireo, que a simple vista és una estrella que forma part de la constel·lació del Cigne, però si el mireu amb telescopi i amb uns bons prismàtics, descobrireu que no és una estrella, sinó que són dues, i forma part d'un sistema binari, que és bàsicament dues estrelles que orbiten una al voltant de l'altra.
Doncs això és el que farem aquest estiu. Amb aquestes recomanacions teves, doncs buscarem llocs que siguin poc contaminats lumínicament, que suposo que aquest seria el principal requisit, no, Laia?
Exactament.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos amb aquesta visita pels nostres cels d'aquest estiu. Moltes gràcies, Laia.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
La contraportada de La Vanguardia és una de les pàgines de rotatius més llegides. De fet, hi ha qui diu que fins que no has sortit a la contra, no ets ningú. I enguany, aquesta contra fa 25 anys. Víctor Amela és periodista i novel·lista, co-creador, juntament amb Ima Sanchís i Lluís Amiguet, de La Contra de La Vanguardia, i porta publicades 3.000 entrevistes en els últims 25 anys. Víctor Amela, bon dia.
No, encantadíssim d'estar aquí.
Un
és
plaer.
Veritat, quin aniversari més,
mira,
més rodó, eh?
Sí, sí,
25
sí.
Anys, 3.000 entrevistes. Jo, 3.000 d'altres a l'Amiguet i 3.000 d'altres a la Ima.
Clar, clar.
9.000.
9.000, imagina't. Però ja, tu com a experiència, és a dir, 3.000 entrevistes, a sí. Més, no qualsevol entrevistes, sempre
no,
a
clar.
Gent persones, que tenen moltes coses a dir.
Són persones triades per mi, és a dir, això és molt important.
Sí, ara
no
ara
és una secció on hi hagi un jefe que digui, a veure, tu vas a entrevistar a este, tu a este. No tenim jefe. És un cas insòlit, eh? Jo crec que no hi ha cap diari del
potser
món.
Potser aquí està el secret.
Sí, jo crec que sí. No hi ha cap diari del món que hi hagi tres persones que des de fa 25 anys tinguin una llibertat absoluta per triar a qui entrevisten, les preguntes que fan i com titulen. Jo crec que no existeix. I segurament aquesta singularitat és la que fa que encara sobrevisquem i que a la gent li agradi. Perquè no hi ha un interès, diguem-ne, comercial o de línia editorial, no. És una bogeria. Perquè l'Amiguet entrevista a qui li cau bé, jo a qui em cau bé, i la Imma. I que, clar, cadascun de nosaltres tenim gustos diferents. Jo sóc una miqueta boig, m'agraden els friquis. O la gent peculiar o singular, o que no estan encotillades. I a l'Amiguet li agraden doncs, els politòlegs, els nòbels, els economistes, els sociòlegs. I a l'Imma li agraden doncs, els meditadors, els animalistes, els vegetarians, els que salvaran la humanitat. Llavors, això fa una mescolança molt, molt curiosa.
Sí, sí, de fet, fa un equilibri
sí.
Que segurament amb una sola persona
seria difícil.
Molt difícil.
Perquè a mi em costaria molt entrevistar els personatges de l'Amiguet, per exemple.
Segur.
I ell ho fa superbé. I jo li poso amb ell davant un dels friquis que entrevisto jo i es col·lapsa. Per tant, s'ha equilibrat d'una manera molt espontània, natural, no ha estat planificat. Ha anat bé.
Jo crec que tothom té molt present qui és La Contra de La Vanguardia, però no tothom deu saber com va néixer, a qui se li va ocórrer, perquè llavors, en aquell moment, La Contra la feia la Margarit...
La Margarita Rivière, ella feia una entrevista que es deia De carne y hueso, que ocupava com un terç de la pàgina. De fet, era com una mena de faldó, però per la part de dalt, i a la resta de la pàgina hi havia el semàfor famós i crec que un altre article d'economia, una altra cosa. Ella, a l'estiu del 97, va demanar al director Juan Tapia de descansar. Ella portava 2 anys fent ella sola tots els dies. I va arribar un punt que necessitava respirar. Error. No hay que pedir vacaciones.
Nunca, no?
No, ho dic simpàticament perquè sí. Després ella va passar a fer una altra cosa molt més xula, o per ella molt més xula, que era unes grans entrevistes al magazín, no? A dones importantíssimes. Però t'explico l'anècdota perquè...
I s'havia fet un nom, també,
ja tenia un nom de feia molts anys. Sí. El director va dir, bueno, i ara que ompliré aquest forat d'estiu, a l'estiu del 97, i si li va ocórrer dir-li a la Imma, perquè la Imma responia una miqueta al perfil de la Rivière, no?
Sí.
Per substituir-la, i la Imma va dir, bueno, sí, però no, vale, lo hago, pero quiero la página entera, ya de entrada la Imma a lo grande, quiero la página entera, quiero que en la parte de arriba salga mi fotito, Mai a La Vanguardia, en 120 anys d'història, havia sortit la foto d'un periodista. Mai. I va demanar algunes d'altres coses, com, per exemple, tenir una altra persona per recolzar-se. No fer-ho sola, perquè, clar, ella va veure lo dur que és, i la Rivera es va esgotar. I el director li va dir, vale, pues tu mateixa. I ella va triar el Lluís, perquè Lluís i ella ja es coneixien, havien fet feines plegats, i el Lluís li va dir, Ima, si lo hace una persona solo, mira, te quemas, no?, com a la Rivière. Si lo hacemos dos, duraremos un año, porque al final también nos cansaremos. Si fuéramos tres, podemos durar dos o tres años. I la Ima va dir, bueno, ¿a quién? Sí. I el Lluís va dir, Víctor Amela, perquè ell i jo havíem fet feines junts, érem amics, ell sabia que treballàvem de gust junts, no? I va dir la Ima, bueno, vale. Llavors el Dire em va trucar i em va dir, què, Víctor, ¿quieres hacer esto? Jo en aquell moment estava agobiadíssim perquè havia tingut un fill, el Max, i vaig pensar, ara tengo que trabajar en verano? I va dir, no. I quan l'amiguet em pregunta per telèfon després, què, ja t'he explicat el director lo que nos ha propuesto? Jo, sí, li he dicho que no. Però què dices, Víctor? No se le puede decir que no a un director. Això és una lliçó que vaig aprendre de l'amiguet i no l'oblidaré mai a la vida. I li dec molt, sempre molt, li he agraït. Em
perquè...
va dir, Víctor, si dices que no ahora, nunca más te propondrá nada. Estàs muerto. I al matí següent, a les 8 del matí, jo hi era davant de la porta del despatx del director esperant que arribés. La secret em deia, no, vete, vete, ja te avisaré. No, 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 que se me puede colar alguien. Sí, va arribar i me, ¿qué haces aquí? I vaig entrar i vaig dir, mira, ayer cometí un error enorme, te dije que no. En realidad es que sí. Qué ilusión me hace hacer entrevistas, es lo que más quiero hacer en el mundo. Que en el fons era la veritat, el que passa que jo tenia por de treballar tant. I em va dir, bueno, pues venga, empezad. I així va ser com a l'estiu del 97 van fer Abierto en Verano, que eren unes precontres, però era ja l'estil de la contra, malgrat que encara no es deia la contra. Va agradar tant, va gustar, va haver tantes cartes de lectors gens que els agradava aquell to desinvol, distès, divertit, que el Direns va dir, a partir del 13 de enero esto lo vais a hacer todo el año. Buscad un título para la sección y ya vosotros seréis los titulares de la página. La Rivière ho va fer fins al Nadal i el 3 de gener del 98 vam estrenar La Contra, amb aquest nom, amb les cares nostres, que mm-hmm. és una cosa que va escandalitzar molt els veterans de La Vanguardia, però esto qué es, estos chavalitos aquí.
Porque ellos, ¿no?
A partir d'aquell moment, al final, el diari va incorporar aquesta firma amb cara a totes les seccions i articles, i avui en dia és molt normal, però fa 25 anys era raríssim.
No ho era.
I així t'acabo d'explicar com va arrencar, perquè hi ha un petit detall. Abans de dir-li al director... se llamarà La Contra i serà així, li vam dir, farem preguntes molt curtes, farem respostes molt, molt sincopades, molt rítmiques, perquè el que volem és fer entrevistes diferents a les persones que ja han estat entrevistades i entrevistar persones que mai són entrevistades. I ens va dir que sí a tot. I això és La Contra.
I això és La Contra, però... què s'ha de tenir per sortir a La Contra? Perquè suposo que això és una pregunta que
cauran bé molt. A mi.
Molt de peloteo.
M'ho pregunten i jo sempre dic, és que no hi ha un criteri objectivable a veure si encaixes o no encaixes. És un pàlpit, és una intuïció del Lluís, de la Ima i meva. És a dir, a mi em pot semblar en un moment determinat que no encaixa una persona i passar tres mesos dir-me, ostres, allò que em van proposar, en realitat sí que està bé. I trucar i dir, allò que et vaig dir que no, ara és que sí. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, Noé, no podem ara dir per ràdio heu de complir aquests requisits. No, és el caprici, és la intuïció del periodista que diu això crec que pot agradar a molts de lectors. I, clar, el primer a qui ha d'agradar és a tu. Perquè jo mai faig una entrevista a La Contra
no
si no tinc interès.
No t'ha tocat mai fer una entrevista a La Contra que no fos de la teva elecció?
No. Pot passar que quan estàs començant l'entrevista, a l'entrevistat... posi de cul. Pot passar, m'ha passat, I, per exemple, Hans Magnus Enzensberger, que és un gran... acaba de morir. Un gran savi europeu, matemàtic, poeta, historiador, parlava castellà perfectament, a més, perquè havia viscut a Espanya, havia fet llibres sobre l'anarquisme, la Guerra Civil... un savi, com Umberto Eco. Clar, llavors tu vas una miqueta, doncs, amb la responsabilitat i impressionat, no?, que parlaràs amb una persona tan important, i quan li fas tres preguntes et diu... no voy a responderle ninguna pregunta más si siguen siendo como estas que me acaba de hacer.
Ostras.
Porque usted ya veo que busca la anécdota. Es verdad, yo pregunto, cuando usted era pequeño, ¿qué recuerda de Nuremberg, no? Porque yo sabía que cuando era petit de Nuremberg, Hitler va a hacer un discurso muy importante allá. Y yo pensé, ostras, que me cuente que estuvo en la plaza viendo a Hitler, no? Digamos, jo anava fent preguntes d'aquest tipus, anecdòtiques, i ell em va dir, no, no, esto no puede ser. I jo li vaig dir, però per què? ¿Qué tipo de preguntes le gustaría hacer a usted? Que li hiciera? Llavors hi va haver una conversa entre ell i jo, que jo en el meu cap pensava, ja me voy, o sea, ahora me despido y me voy, y mira, hasta aquí hemos llegado. Però durant la conversa vaig pensar, ¿y por qué me tengo que ir? Si esta persona da pocas entrevistas, yo tengo el privilegio de estar aquí, voy a apurar, voy a estirar el carrete, el hilo, a ver hasta dónde llegamos. Total, va passar una hora, conversant de manera apassionant, jo anava prenent notes, i l'entrevista va ser aquesta conversa de tira i afluixa entre un periodista i un savi, perquè també té valor. És a dir, jo podia haver marxat i no hi hagués, mai s'hagués sabut aquella conversa. Però vaig pensar, no, a partir d'ara, va ser un aprenentatge, eh? A partir d'ara, jo quan hi vagi una entrevista no aniré amb una idea prefixada. Aniré a veure què passa. I tot el que passi en aquell encontre, que és un encontre de dues persones, ho publicaré.
És que, de fet, això és una de les coses que té la contra.
Sí.
Que tens la sensació d'estar en aquella conversa.
Bueno, moltes gràcies, perquè això és la missió. Que... O sigui, nosaltres, quan fem aquestes entrevistes, tenim el desig de que el lector li faci la sensació de que està present en la conversa.
Que no s'ha perdut res, que fins i tot aquell detall que potser sí, l'obviaria si fos una entrevista clàssica, està inclòs.
Lector, tu estàs con nosotros.
Exacte.
I al billetet expliquem alguna anècdota, i també és molt important, que crec que això va ser una troballa, quan li vam proposar al director l'esquema de la pàgina, li vam dir, arriba de todo, habrá un antetítulo, bueno, com una entradita, donde el entrevistado, en primera persona, se dirigirá al lector diciéndole, tengo 56 años, nací en Barcelona y vivo en Madrid, tengo dos divorcios y cuatro hijos que se llaman Pepito, Juanita, y això crec que és molt important.
Et situa ràpidament.
Sí, no li dono importància, però és molt important, perquè amb un cop d'ull tu ja saps aquella persona si és soltera, viuda, divorciada, què pensa, si cree en Dios o no, i a partir d'aquí tu pots ja conversar, jo, com a periodista, amb ella, sense haver de preguntar-li això, perquè ja està a dalt, no? En fi, va ser idea meva.
Tota aquesta, això era per explicar-te que va ser idea meva.
Doncs una idea fantàstica.
Sí.
Escolta'm, de totes aquestes 3.000 entrevistes, quina diries que és la que més et va sorprendre gratament?
Uau.
Més t'ha marcat, de les que diguis, oh, que bé he pogut fer
això, mira, això no, m'ho he d'apuntar aquí al mòbil, perquè me fan sempre aquesta pregunta i sempre em quedo com un tonto, que clar, em venen moltes i cap... Que després
és que penso, pot ser que sigui difícil de saber...
Després penso, ai, per què no li he dit això o allò, no? Però, ostres, jo sóc un privilegiat, perquè tantes vegades surto de l'entrevista pensant, quina sort que tinc, que m'expliquen aquestes coses, no? Coses, de vegades, íntimes o personals. Però, bueno, pel que sigui, es crea una atmosfera que la persona confia. Jo li dic, als entrevistats, has de confiar en mi. Perquè entenc que és increïble que una persona que no ens coneixem de res... A mi m'expliqui coses del pare, de la mare o de la parella. És increïble, però passa. I jo, per abonar això, per facilitar que passi, els miro als ulls i els dic, confia en mi, no te voy a hacer nada malo, no te voy a hacer daño. Voy a intentar favorecerte. I pel que sigui, em creuen.
Clar, aquest és l'avantatge, clar, perquè aquesta confiança també és la que fa que el lector tingui la sensació que està llegint una cosa que difícilment l'haurien explicat a algú altre.
Sí, i això a mi m'encanta, és molt bonic. I després també hi ha troballes, no? Jo anava a entrevistar a un noi paralític cerebral, Alexandre Jolien, suís, quan ell tenia 25 anys, ara ja han passat 15 anys, no? I jo tenia 10 més, 9 o més, 20 més, i jo pensava, pobret, l'ajudaré. Pobre, l'ajudaré, perquè és un paralític cerebral. Jo, en la meva ignorància, pensava que un paralític cerebral és una persona que té deficiències cognitives. No, no. El seu cervell funcionava i funciona a 10.000 revolucions més ràpides que el meu. El problema que tenen és muscular. Tenia uns espasmes, uns tics, havia d'anar en cadira de rodes, perquè al néixer va haver una manca d'oxigen al cervell que va lesionar certes parts que tenen a veure amb el cos, no amb l'intel·lecte, no amb l'intel·lecte, no? I amb aquella entrevista, Noé, a mi em va canviar la vida.
Veus?
Perquè aquell noi em va començar a explicar com, quan ell era jovenet, en un lloc on el cuidaven, sortia a passejar pel jardí amb un altre amic que tenia un braç tort. I que aquell amic sortia a passejar amb una bossa d'escombraries de plàstic negre tapant-se el braç. I l'Alexandre li deia, però per què haces esto? Bueno, porque me da vergüenza que me vean el brazo. Y Alexandra le va a decir, entonces yo tendría que salir cubierto enteramente con una bolsa de plástico, porque todo yo también debería avergonzarme, ¿no? Es decir, él tiene una lucidez en quan el privilegi que és estar viu, que és una pecata minuta, si tens un braç tort, si és gras o prim o alt o baix, és una idiotesa fixar-se en això, no? Uh-huh. I ella em va dir, jo prefiero que tu me trates con un poco de desprecio, que m'insultes, a que te compadezcas de mí. Sí, no soporto a esa señora con el collar de perlas que viene, me pone la mano en la cabeza, me dice, pobrecito, ¿en qué puedo ayudarte? Váyase a la mierda, señora. Tráteme como a un igual. O sea, yo voy a aprender aquel día que a toda persona vivent, la has de tractar d'igual a igual. Sigui un ministre, sigui Pedro Sánchez, que ara ve aquí, o sigui una persona que t'està pidurant en un semàfor. Mirar-la als ulls i tractar-la d'igual a igual. Això m'ho va ensenyar Alexandre Julien. I em va ensenyar coses, com per exemple, bueno, usted es català, usted habrá leído a Ramon Llull. I jo vaig pensar, quina vergonya. Ell havia llegit a Ramon Llull. I tot això ve a compte de que em va dir que per ell el lema vital és una frase de Ramon Llull, que des d'aquell dia també és el meu lema vital, que me la va ensenyar ell, i és, ja que som vius, alegrem-nos.
Doncs mira, m'agrada molt que diguis això, perquè justament l'alegria, el somriure, és una de les coses que s'està reivindicant ara, home, com a eina de supervivència i de viure dignament i amb qualitat de vida.
És que això és un saber elemental que sabien ja els avis, eh? Jo t'ho dic perquè jo recordo un dia que la meva mare em va dir, hay una vecina, quan jo era molt jovenet, que cuando entramos en el ascensor, yo le digo buenos días, y ella se calla y no me dice ni mu. Y a mí eso me impresiona, y le digo, mamá, ¿y tú qué haces? Y yo sonrío. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque a la tercera, a la cuarta, a la quinta, no sé a qué vez que yo sonría, ella me contestará.
Sí, sí.
Hòstia, per a mi això és una lliçó de vida. Sí, sí. Hem de somriure i hem d'estar alegres, primer, perquè tenim el privilegi de ser vius, i segon, perquè si tu emanes això, et tornarà, és per egoisme,
sí, sí,
et tornarà una cosa bona. Si poses cara de pomes agres, no et tornarà res
no,
de bo.
Ja el nen no, fa, mimetitza aquell somriure que tu li fas només.
Si tu somrius, aquest nen aprendrà a somriure i li anirà bé a la vida.
Escolta'm, aquest missatge que tu deies ara i tants missatges que hi ha hagut a la contra ha fet que molta gent es faci la contra absolutament seva.
Que
de
bé.
Fet, jo t'explicava ara,
sí,
que te l'has apuntat,
un bar de Vinaròs.
A un bar de Vinaròs que tenien totes les taules fetes amb contres i un vidre a sobre perquè la gent que seies se les anés
tenies
llegint.
Lectura.
I cada dia, clar, seies amb una taula diferent i llegies una contra diferent.
És preciós.
Això és molt maco. Quantes anècdotes d'aquestes deus tenir a la butxaca?
Jo et deia, mai apuntar aquestes anècdotes perquè
em
fa molta il·lusió,
clar,
fa molta il·lusió i després m'ho oblido. I des de fa 4 o 5 dies me les estic apuntant. Aquesta que acabo d'apuntar ara mateix.
Sí, va amb les que tens apuntades.
Sí, mira, per exemple, anècdotes, ja veuràs, és que és boníssim. L'altre dia em diu un amic, Víctor, estuve en un funeral y qué sorprendente que el sacerdote en el responso, en vez de mencionar pasajes de la Biblia, leía fragmentos de contras. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, sí, porque el fallecido, el muerto, era un gran lector vuestro, un gran lector de la contra, entonces el homenaje que le hacía el cura era fragmentos de contras.
Qué maco això, eh? Aquesta preciós. Transcendència...
Sí.
Que és una responsabilitat.
Sí,
no?
jo em sento... Espera, que mentre parlo estic buscant, eh?
Sí, sí.
Jo em sento superimportant quan m'expliquen aquestes coses.
Clar.
Em sento molt important. Mira, contra anècdotes. Una altra. Un senyor, això m'ho explicaven l'altre dia, que està retallant des de fa, si no 25 anys, molts anys, les contres, i fa aquesta proclama familiar per a mis nietos. O sigui, ell té el cap que donarà en herència, a banda d'altres coses, espero, contras als seus nets. Diu, mis hijos intentaré escondérselas porque seguro que lo tiran todo al contenedor, no?
Que bo,
que és veritat, els fills fem aquestes coses.
Sí, clar, perquè no tenim perquè lloc, no ens hi caben totes les coses.
Però per als nietos, com dicint, aquí hi ha un legado de sabiduría o un legado de conocimiento que puede serles útil, no? Una altra. Una dona, aquí a Barcelona, que sovint, sobretot quan són contras meves, per què? Perquè aquesta dona es va quedar vídua fa 4 o 5 anys del seu marit, que era company de classe meu. És a dir, el seu marit sempre li deia, mira, la Mela, este era compañero mío de pupitre. Llavors, llegien les contres, ells junts, i també el pare d'ell, el sogre d'ella. Ell va morir d'un càncer fa uns anys. Ella s'ha quedat vídua, i poc després va morir el sogre, el que jo vaig conèixer de parlar per telèfon, amb 100 anys, lector de contres, i està enterrat en un nínxol al Poblenou. I aquesta amiga sovint hi va al nínxol del sogre i li llegeix la contra de la Mela.
Què dius? Que maco.
És, és una imatge potent, eh?
És una imatge molt potent.
Una altra. Un senyor treballant a la sucursal del Banc de Sabadell, al Banc de la Caixa, que llegeix un dia una contra. I en aquesta contra, que no sé si era meva o de l'amiguet de la Imma, l'entrevistat diu que per ser feliç el més important és poder anar caminant a la feina i no tenir jefe. I ell va decidir deixar la feina de la caixa del Sabadell i fer-se taxista. Que baixava al pàrquing, agafava el cotxe, és a dir, caminant a la feina, i no tenia jefe. I anys després ens ho va explicar ell i li van fer una contra amb ell també.
Va tancar el bucle.
I bueno, podria explicar-te més, no? Perquè clar, a banda, també hi ha les anècdotes amb els entrevistats, amb la Isabel Preisler, amb el Vargas Llosa. Va, t'explico una anècdota increïble, va. Molt xula. Mira, un dia em contacta una persona i em diu... Ara ha de venir d'Alemanya un naturòpata molt important, perquè ja saps que a Alemanya la naturopatia està inclosa en la Seguretat Social.
Sí, en la Seguretat Social, sí, senyor.
I aquest naturòpata, que té molt renom a Alemanya, és que és de Barcelona. Passa que fa 20 i pico d'anys que va marxar a Alemanya i ha fet una carrera i un nom. I em diu, i a més, diu, ara no recordo el nom, si no te'l diria, diu que et coneix. I, ostres, i això? Sí, diu que vau ser veïns. Llavors em va venir la memòria de la infantesa que a Cienfuegos 30, segona primera, al barri de la vivenda del Congrés, on jo vivia de petit, el tercer, jo estava al segon, el tercer vivia una família vegetariana. I aquest noi, aquest naturopata era el fill, era un fill de la meva edat.
Perquè en aquella època no devien haver-hi gaire
era vegetarians. Raríssim. Era raríssim. De fet, la meva mare em deia, fíjate, Enriquito se ha desmayado. És a dir, i potser era veritat que un dia s'ha desmayat perquè no menjaven carn, no?
Clar.
La idea era, esto no puede ser sano, no? En aquella època, anys 60, sí. Finals, principis de 70. La vida va fer que se m'assegués davant aquell veí del pis de sobre, sent un naturopata important, i jo per fer-li la contra, però... L'anècdota no acaba aquí, espera't. Jo vaig dir-li a un fotògraf de la Vanguardia que vingués. Aquest fotògraf es diu Jordi Play. L'hauràs llegit la seva firma moltes fotos de contres. Jordi Play va néixer a la porta de davant de la meva porta. És a dir, era el veí, jo era el segon de primera, ell era el segon segona, i a l'entrevistat era el tercer primera. És a dir, que de sobte, amb una taula... Tres persones nascudes al mateix immoble a Barcelona que havien conviscut a infantesa alguns anys estaven fent una contra.
I que la vida els havia portat a llocs ben diferents com
jo entrevistador, ell entrevistat i el fotògraf fent la foto. Ho vaig explicar al bitllet perquè em va semblar una cosa increïble. És a dir, em va semblar que estadísticament, matemàticament, hi ha un índex de 0,00001 de probabilitats de que això passi.
Sí, sí, que els teus veïns acabin, què, 30 anys després, 20 anys
després... Un naturòpata, un altre fotògraf, i jo entrevistant amb un, fent-li de fotos amb l'altre. Increïble.
Víctor, et veus molt més temps fent contres a la Guàrdia?
Pensa que quan vam començar jo deia, bueno, això durarà un any o dos. Per què? Perquè havíem fet una llista... d'entrevistats, i sortien 300 i pico dels famosillos de turno. Però clar, quan s'estava acabant la llista, és quan van començar a fer entrevistes a persones anònimes, no? Que van veure que funcionaven millor que molts de famosos, perquè hi havia històries. I a partir d'aquí, jo sempre dic que la humanitat es divideix en dos parts, la que ja ha estat entrevistada per la contra i la que entrevistarem. Perquè tots tenim una novel·la, una entrevista, una història per explicar. Per tant, ara que portem 25 anys, jo em veig amb la il·lusió i amb la força de fer altres 25 anys. Això ho decidirà el destí. Ara, també et diré que em fa certa il·lusió, certa gràcia, una data molt concreta.
Quina?
Que és el 13 de gener. Això no ho ha dit a ningú. T'ho dic a tu, ara, aquí. És el 13 de gener de mil... No, perdó, del 2028.
13 de gener del 2028
seran just 30 anys de la primera contra.
I quantes en fareu?
Bueno,
la tira.
Multiplica, sí, és igual. No sé. Però clar, que arribem a 30 anys fent les tres mateixes persones una mateixa secció, crec que no ha passat a cap diari d'Europa ni del món. I m'agradarà arribar a aquest punt, i aquí a lo millor no, et dic, fes-me una entrevista... que em jubilo. Ja t'ho diré.
Home, m'encantaria fer-te una entrevista en aquell moment.
Sí.
Alguna de les que tinguis pensades que no vols que se t'escapi?
Uau.
Abans d'arribar aquests 30 anys i coneixis?
No, ja, però tinc sort, perquè sempre que he tingut algun caprici, al final ha sortit.
Mai t'han dit que no?
Jo tenia un caprici, per exemple, d'entrevistar Pepín Bello, que és una persona que tenia 100 anys, 102, i que havia estat company d'habitació de Federico García Lorca a l'any 20, a la residència d'estudiants. Jo el trucava, això fa molts anys, i em deia, no tengo nada que explicar. Jo, sí, por favor, sí que tenia que explicar, que usted vivió con Lorca, i jo tenia aquesta passió, no? I al final, per una carambola, que ara no t'explicaré perquè és complicada, vaig fer-li l'entrevista. Llavors, vaig dir-me a mi mateix, ja està, ja has complit. O sea, no se te resiste nada, Mela. Jo ara crec que qualsevol persona que jo vulgui entrevistar, l'entrevistaré, em dirà que sí. inclús el papa, però el papa ja està tan trillat amb l'Evole, l'Evole ja l'ha entrevistat tant que ni el
clar,
papa.
Clar, no pots anar darrere l'Evole, no.
Però a mi m'agrada entrevistar persones anònimes. Uh-huh. Per tant, home, ha de ser una persona molt pudorosa, que tingui molta vergonya, però l'altre dia hi havia una persona que em deia que no, un senyor de Sabadell, que ha fet el museu privat més important del món de màquines del millón, uh-huh, i de màquines d'aquestes de discos que hi havia als bars abans, a posar música, que vaig anar a veure-ho i em va fascinar. Jo vaig començar a fer-li preguntes, amb la idea de, jo esto lo convierto en la contra. I ell em va dir, però a mi no me saques en la contra, que me fa vergonya. Bueno, després de xerrar, després d'aprendre una coseta, em va dir, bueno, va. I va sortir la contra esplèndida. És a dir, que no se me resiste nadie.
N'estem convençuts i ho comprovarem com a mínim
fins al 3 de gener del 2028.
Víctor Amila, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Va, enorme per mi, moltes gràcies.
Durant l'estiu, moltes parelles entren en crisi per allò de la convivència durant les vacances, però també l'estiu és època de noves relacions. Per això ens hem proposat parlar del món de la parella amb la psicòloga Helena Puig-Guitart. Helena, molt bon dia.
Què tal, Noé? Encantada d'estar aquí.
Amb ganes de parlar d'això, que justament jo crec que afecta la majoria de la població, qui més qui menys té una parella, ha tingut una parella, tindrà una parella. I avui parlàvem justament d'això, no? D'aquests inicis, que l'estiu, no sé per què, és una època de l'any en la que potser hi ha més inicis del normal. No sé, això potser els psicòlegs en sabeu més. Bueno, hi ha més inicis del normal o no?
Sobretot, clar, evidentment, amb qui no està emparellat, que són la gent jove, no? I clar, tots ens en recordem de quan érem jovenets i aquells amors de l'estiu, perquè ens passàvem 3 mesos doncs, de vacances, no? Quins temps aquells. I llavors sorgien aquests amors perquè tothom està molt més predisposat. Però sí, amb gent també més gran, que potser està soltera i que viatgen, doncs al final som animals. Què fan els animals per la primavera quan fa bon temps? S'aparellen, no?
Emparellar-se. Però escolta'm, ara justament el que volíem era fer uns inicis de parella bé.
Exacte.
No? Perquè hi ha una part molt irracional en l'amor. I és evident que els inicis, les pessigolles, moltes vegades no et deixen ser massa racional. Però tu deies, compte, perquè malgrat aquest pessigolleig constant, sí que hem de ser racionals.
Efectivament, sobretot al començament. Per mi és important tenir clar què busco amb una parella. I això és una cosa que l'hem de pensar abans de tenir parella, perquè si ho fem quan ja hem començat, aquest còctel de coses que s'agrega al nostre cos, estem plens d'hormones, què passa? Que ens l'amor és sec, i aleshores, més clar, l'aigua. Vol dir que no sabem jutjar d'una forma tranquil·la, coherent, objectiva i racional qui tenim a davant. Aleshores, són tantes les ganes que tenim d'estar amb aquella persona que què fa el nostre cervell? Obvia tot allò que no m'agrada i posa el focus en tot allò que m'encanta, i a partir d'aquí doncs la podem liar i ben liada. Hem d'estar molt, molt presents, hem d'estar molt racionals, i per mi un treball previ és aquest treball que et dic de què busco amb una parella. I llavors el coneixement personal, que ho hem parlat alguna vegada tu i jo, és a dir, quins són els meus valors, què necessito, què desitjo a la vida, no? Jo a nivell personal, i evidentment això es traslladarà a la parella que buscaré. Si això ho tinc molt clar i ho tinc treballat, és molt més fàcil que la persona que trobi em funcioni, però em funcioni vol dir que em funcioni i tiri endavant, i vol dir que sàpiga veure que no és la meva persona i ho sàpiga deixar anar sense que sigui un drama i un dolor insuportable.
Saber trobar el final. I de fet tu deies que és molt important marcar-se línies vermelles, és a dir, tenir molt clar allò que no vols de la parella i per on no vols passar, i això ho has d'haver treballat abans, que és el que deies tu també.
Exacte. I moltes vegades amb persones que hi han passat per ruptures de parella o processos de parella que han sigut dolorosos, has de detectar què ha passat, què et vas, perquè les persones després no estaràs d'acord. Un cop acabat, tenim clar que hi havia pistes que ens les havíem saltat d'una manera radical, però
no
radical, exacte.
Sí,
però sí, tots ho fem a posteriori, quan ens ha caigut aquest vel dels ulls, no? Però això és el que dius tu, ho hem de saber. Què m'ha fallat amb una parella anterior? Què m'he saltat? Perquè serà una de les coses que jo tindré tendència a no mirar-me, vale? I per mi, saps que sempre et dic, paper i boli. Per mi tenir una llibreta de, que jo dic de teràpia, però pot ser de teràpia en el sentit de treball personal, on jo m'apunto les meves coses, serveix moltíssim. Perquè si jo he tingut una ruptura que ha sigut dolorosa i en aquell moment faig una mica de reflexió, no? D'autocrítica.
De balanç.
Exacte, també. Exacte, de balanç. De no posar només el focus en l'altre, en el que ha passat amb l'altre, que perquè no hagi funcionat, sinó també en mi mateixa, perquè l'altre pot ser una persona que no m'hagi contestat els missatges, que hagi sortit molt més amb els amics i resulta que allò que em tenia molt abandonada, el que sigui, però clar, i la meva responsabilitat de no haver sabut posar límits, d'haver-ho sabut dir, d'haver sabut reconèixer que jo no tinc unes necessitats, que aquesta persona, per lo que sigui, no me les sabrà donar, i per tant jo he de ser coherent i deixar la relació. Si tot això està apuntat, si tot això he fet un treball, jo al cap d'un any o de 6 mesos o de 2 anys puc tornar allà i llegir, i jo t'asseguro, perquè ho he vist moltes vegades, que tinc pacients en consulta que llegeixen coses que han escrit fa mesos i queden meravellats de la... De la
lucidesa que tenies en aquell moment i que l'has perdut tota.
Exacte.
El conèixer algú a la vegada de nou.
I quin millor treball personal que aquell que ve de la teva pròpia reflexió, que et sents la teva veu, perquè ets tu que has escrit allò, ja no és la teva psicòloga, és que ets tu mateix o tu mateixa.
Mm-hmm. Doncs ho farem, perquè a més l'etern error és pensar que, bé, és igual, però ja canviarà, no?
Exacte. I això no passa.
No passa.
Això passa si la persona vol canviar. Això no passa si jo vull que l'altra persona canviï.
Clar.
Jo tinc dret a demanar que l'altre canviï, però l'altre canviarà si li dona la gana, no perquè jo ho vulgui. Aleshores, serenitat, tranquil·litat, racionalitat... jo hi ha un post d'Instagram que vaig posar: si vaig a un concessionari i em compro un cotxe blau, el dia següent no baixo el graig i me'l trobo blau i dic: no, és que jo el volia vermell. No, te l'has comprat blau. Doncs amb les persones és exactament el mateix. Te'l vas comprar blau. No el vulguis vermell, sinó has de ser coherent a deixar-ho.
I les coses s'han d'expressar al principi d'una relació, no? Perquè després cada vegada es va complicant més.
Sí, el que passa és que les relacions ara... Saps que vivim en una societat cada vegada més complexa i llavors la gent li costa al començament dir els seus sentiments, tothom es protegeix molt i això fa que les relacions cada vegada és això, siguin més complexes, no? Perquè... jo crec que vivim en una societat com molt atemorida. Ens fa por la vinculació, ens fa por el compromís, ens fa por que ens enganyin. Tenim tanta informació de persones, perquè ja no perquè coneixis els teus amics, sinó de xarxes. M'ha passat això amb aquesta persona i aquella altra, que et penses que tot et passarà a tu i que l'altre del davant, poc menys, que és un psicòpata. I clar, això fa que em freni, com que em freno, l'altre també es frena. I llavors tots dos anem allà i no acabem d'ensenyar qui som. Hem d'ensenyar qui som d'entrada, perquè l'altre compri i tingui clar el que compra.
Com més clares estan les regles del joc, més fàcil serà jugar.
Totalment.
Doncs ens quedem amb això, amb aquesta idea d'aquest inici, que pot anar molt bé, per què no, i que l'estiu moltes vegades és inici, però escolta'm, anirem parlant de les relacions de parella, perquè hem tingut clar també que l'estiu és un moment per reflexionar també a nivell de parella, i no sempre les coses surten bé, i segur que la Elena ens ajudarà. Per tant, et convoquem aquí la setmana que ve, Elena.
Vinga.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara que estàs fent de papa.
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula, sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 10:15 a 11:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC 1 t'hi acompanya. Tots som 1. RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dissabte a la nit, a RAC 1, el Barça-Madrid de pretemporada a Dallas.
Està jugant amb foc.
No t'enganyo, JR. Ens podries ajudar a promocionar el partit?
I què vols que faci?
Explica'ns com et sents, tenint el clàssic a casa.
Feia anys que no em sentia així.
Fantàstic.
És suficient?
Sí, gràcies. Dissabte a les 11, el plat fort de la gira americana del Barça. El clàssic contra el Real Madrid. Seguiu el partit des de mitja hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló.
Hi ha una màgia entre nosaltres.
La narració de Marta Ramon, estrelles convidades. Milades i J.R. Ewing.
Això no podrà ser.
D'acord. Aquest dissabte a les 11, el clàssic Barça-Madrid a RAC 1.
Sí, com ha de ser.
El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. RAC 1. Tots som 1.